L'Escala crea una comissió participativa per vetllar per l'aplicació del Pla d'Igualtat. Una trentena de persones provinents de diferents àrees de l'Ajuntament, entitats i serveis externs com la policia local, l'ABS i els centres educatius del municipi han revisat les accions que preveu el Pla d'Igualtat de Gènere i LGTBIQ+ del consistori i han establert prioritats a l'hora de desenvolupar-les. L'objectiu és donar continuïtat al treball que ja està fent l'àrea d'Igualtat i incloure-hi altres mirades i propostes. Junts dona explicacions de la ruptura amb el PSOE en un superdissabte a peu de carrer per tot Catalunya. A l'Escala, el partit ha muntat una parada informativa a la zona del Petit Príncep, a la platja de Riells. El bisbe de Girona participa a l'aplec de Sant Martí d'Empúries. Molts escalencs i visitants han gaudit d'una nova edició de l'aplec. S'ha celebrat una missa solemne en presència del bisbe, fra Octavi Vilà, una audició de sardanes i no ha faltat la parada del cert de venda de castanyes. En esports, empat a futbol, derrota a tenis taula i tripleta a bàsquet. El Futbol Club L'Escala ha empatat a 3 contra el Cornellà i ha baixat a la quarta posició. El CTT Ser L'Escala ha tornat amb les mans buides de Galícia després de perdre-hi per 4-2. I el Club Bàsquet L'Escala ha signat un triplet, victòries dels sèniors masculins i femení. Pel que fa al temps, inici de setmana prou tranquil, amb alguns núvols prims i matinades més fredes. Demà tornarà el garbí fluix i ambient suau a migdia. Fins aquí el butlletí d'aquest 10 de novembre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Els imprescindibles. Els imprescindibles. Don't you worry. Don't you worry about a thing. A Ràdio L'Escala.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on ens posarem el tratge d'arqueòlegs i anirem a fer prospeccions a l'ermita del Vinyet de Sitges. Després coneixerem de primera mà el documental Renaixer, anant fins al Delta de l'Ebre, i acabarem el programa d'avui parlant d'un calendari que té molta relació amb el mar i amb la fotografia. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. L'ermita del Vinyet de Sitges ha estat lloc d'un estudi arqueològic per valorar la possibilitat de trobar restes que podrien datar de l'època romana. Ha estat a través d'un georradar, una eina que permet detectar restes al subsol sense necessitat d'haver d'excavar. Avui en volem saber més detalls, Carles.
Doncs sí, Marina, de fet, l'any 2003 ja es va realitzar una excavació arqueològica ben a prop d'aquest espai i ara es podria tractar d'un dels descobriments més importants del municipi. És per això que ara s'ha tirat endavant una prospecció per detectar si poden haver restes sota d'aquest santuari mitjançant un georradar. Es tracta d'una tècnica que permet localitzar indicis de restes sense haver d'excavar, amb la intenció de fer-se una idea de quin tipus d'estructures es poden amagar sota el subsol. De moment, tot i no ser encara resultats definitius, definitius, tot apunta que és molt probable que puguin haver-hi diverses estructures sota l'ermita. N'hem pogut parlar amb Roger Sales i amb Joan García Targa, els dos arqueòlegs encarregats de fer aquestes prospeccions.
Sí, la intervenció que estem ara mateix fent correspon a una iniciativa de l'Ajuntament de Sitges i el Joan García Targa, que té sobretot per objectiu establir la continuïtat de possibles restes arqueològiques per sota de l'església del Vinyet. El fet és que per aquest tipus d'estudis, sobretot quan estem treballant dins d'edificis històrics o en contextos arqueològics una mica complexes, s'està aplicant cada vegada més el que es diuen mètodes no invasius, prospecció geofísica. Essencialment això consisteix en obtenir mesures des de la superfície i generar plànols o cartografia del subsol, en diem, per poder identificar restes constructives, enterraments, etc. En el cas que ens ocupa, sí que es tracta d'un cas interessant en el sentit en què tenim, en teoria, gràcies a les investigacions dirigides pel Joan García, a l'exterior una successió d'ocupacions, sobretot centrades en època romana, però en aquest cas, per sota l'església, hi ha l'evidència que ens estem enfrontant a una seqüència d'ocupacions molt més llarga, que va des d'època romana fins a una ermita tardoantiga, possiblement, i unes esglésies medievals que finalment es condensen amb aquesta església moderna que estem veient avui en dia. Per tant, el més probable és que hi hagi una superposició d'estructures i, per tant, abans de qualsevol intervenció o per correlacionar les dades amb les dades arqueològiques existents a l'exterior, val la pena fer una prospecció a l'interior. També intentarem cobrir una part de l'entorn immediat i veure exactament quina relació tenim entre els elements interiors i els exteriors que detectem.
A tot l'entorn d'aquí, sempre que s'han fet obres, tant el jardinet d'aquí al costat, com passada la carretera, com el jardinet que hi ha darrere vostre, com el que hi ha aquí, sempre que s'han fet obres, han sortit restes arqueològiques d'època ibèrica, però sobretot d'època romana. Sabem que al segle XIX es va trobar un sarcòfag que està exposat al Racó de la Calma, que és de pedra de Santa Tecla, de pedra de Tarragona. L'excavació més gran que s'ha fet aquí a Sitges en quant a extensió va ser fa 20 anys, bueno, 21, aquí al costat. I va aparèixer el que es diu la part rústica, és a dir, la part productiva d'una casa romana de camp. Això que va implicar clavegueres, més de 20 habitacions, un munt de materials arqueològics, tot el que vulgueu, d'una part productiva d'una casa romana. Per exemple, teníem una zona de fundició de ferro. Per tant, com que pensem que allò era la part productiva, hi ha molts números que a sota de l'església, que com ha explicat el Roger, és habitual que es superposi i se li doni una continuïtat d'ús en època cristiana, doncs deuria haver-hi la part més rica de la vila romana. La part que vam trobar és la part de treball i la part que pensem o teoritzem o suposem que hi hauria aquí, seria la part que es diu urbana. Això que implica estructures de més qualitat, això eren llocs de producció, aquí podien haver-hi mosaic, haver-hi altre tipus de construccions d'un altre nivell, i per tant vam tenir una reunió just abans, el dia abans del Covid, aquí amb l'església, per veure com podíem vehicular la manera de fer això. Aleshores, com que és una església municipal, vam anar a parlar amb l'Ajuntament, vam tenir una reunió amb l'alcaldessa, després del Covid, fins avui que es concreta aquesta història. Expectatives que tenim? Home, ens faria molta gràcia, molta il·lusió, que es comprovés que totes les restes que tenim en aquella part continuen cap aquí, i aquí trobem la part urbana. Com deia el Roger, una cosa és el resultat que ell treia a partir del processat de la informació que està obtenint avui. La manera de comprovar-ho és excavar. És a dir, aleshores, en funció de quin resultat li surti, tots aquests planers a partir de les rases aquestes que ha fet, amb tots els punts de detecció, veurem si val la pena proposar-li a l'Ajuntament, com a mínim en aquella zona que ell hagi detectat que hi ha una major concentració d'estructures, i dir, escolta, anem a fer una cala, un sondeig, per veure si això que li surt al Roger, a l'empresa SOT, ho comprovem a nivell físic, a nivell empíric. Vale? És a dir, el seu és una fase prèvia. La manera de comprovar-ho és excavant.
De moment, poca cosa, perquè mentre estem treballant el que veiem és una informació molt parcial, essencialment serveix per garantir que tenim dades de qualitat, però sobretot mentre estem fent la cobertura, les visualitzacions que tenim són molt esquemàtiques. L'únic que podem dir és que, per exemple, a la banda més de cap a muntanya, segurament tenim més estructures constructives, però en aquests moments encara no les hem ni processat ni vist la seva disposició.
El que suposem nosaltres és que deu haver l'ocupació romana, que podria ser contemporània de la que hem trobat, és a dir, entre el canvi d'era, més o menys, i el segle III després de Crist. I després, com que s'abandona la casa romana quan col·lapsa l'imperi romà, cap al segle IV, V, després de Crist, després hi ha les primeres construccions cristianes. Una primera esglesieta, capelleta, dieu-li com vulgueu, una segona, amb una reforma molt més gran, i hi ha aquesta que tenim actualment, que a més de ser un lloc molt simbòlic, és un centre de peregrinació pels sitxetans i les sitxetanes, i per tant és un lloc d'un valor simbòlic important. Fa uns anys, el 2006, arran de les excavacions, van publicar un llibre que es deia El Vinyet, el lloc i el santuari, que explicàvem, tot això. Aleshores, hem aconseguit, entre l'Ignasi i Maria Montaner i jo mateix, engrescar l'Ajuntament a la regidoria de cultura, que els agraeixo que hagin apostat per això, per veure si realment les expectatives que tenim es confirmen.
Això no es podrà saber mai sense una intervenció arqueològica. Òbviament, si tinguéssim una seqüència molt evident d'una estructura que ja s'ha destapat aquí fora i la poguéssim seguir cap a dins, podríem dir, òbviament, això pertany a la mateixa fase. Però la nostra feina és una mica com la del radiòleg, de l'arqueòleg. Nosaltres no curem res, proporcionem informació. D'acord? Per tant, sempre som molt prudents a l'hora de les atribucions en cronologia, perquè necessàriament què pot datar una estructura constructiva essencialment és la mà de l'arqueòleg i l'ull de l'arqueòleg.
Primer perquè el lloc té un valor simbòlic molt especial pels sitxetans, vale? I després això era un creuament de camins des d'època romana, pràcticament, en època medieval, òbviament. Després, perquè aquí hem fet l'excavació, com us deia, més extensa. Aquí es van excavar 4.000 metres quadrats. La majoria d'excavacions que fem al casc antic de Sitges són la cimentació d'una casa de 20x20, de 10x10. Clar, aquí va ser una altra dimensió, a nivell d'estructures que van sortir, a nivell de documentació. Per tant, vam poder entendre com funcionava una part rústica d'una casa romana. I, per tant, estaria molt bé poder lligar el que nosaltres vam trobar amb el que es va trobar als anys 50, on ara començarem a fer l'estudi de radar, amb el que potencialment deu haver a sota l'església, o això pensem.
Podem dir que és singular i no singular. L'existència d'esglésies situades sobre antigues viles romanes, sobretot sobre parts urbanes, les parts més luxoses de viles romanes, no és una excepció, es produeix a tot Catalunya i a bona part del Mediterrani. Però en aquest cas el que estem parlant no és exactament de una possible vila sobre la qual hi ha hagut una successió d'esglésies només, sinó que hi ha tot un entorn bastant més ampli en el qual s'ha documentat presència romana. Per tant, és possible que estem davant o només del nucli d'una vila, això s'acabarà aclarint, o bé un tipus de conurbació una mica més gran, però tot això, insisteixo, dependrà de la correlació d'aquests resultats amb el treball dels arqueòlegs.
Una vila romana és com una masia, és a dir, és una única casa que té una part productiva, que estaria allà, i una part residencial. Aquí estem parlant d'habitacions de gent amb diners, amb pintura mural, possiblement algun paviment de mosaic, perdó, i elements de cultura material significatius. Estem parlant d'elements que no serien els que trobes en un context de treball, sinó en un context de vida domèstica, de la família, el propietari, la família, els esclaus, els professionals que treballarien en aquesta vila, i per tant un tipus de materials molt més rics que els que van trobar a l'altra excavació fa 20 anys. Però sempre hi ha incertesa. És a dir, l'arqueologia, si algú té d'interessant, i jo fa 35 anys que m'hi dedico, és que mai saps que sortirà.
En aquest sentit, intentem ser molt prudents. És a dir, sí que, per exemple, quan estem treballant en exteriors, que treballem en posicionament real amb GPS, podem veure previsualitzacions, però aquestes previsualitzacions tendim a no creure-nos-les massa perquè ens informen dels elements, per exemple, més reflectius del subsol. Probablement aquí el primer que veuríem serien els tubs i en canvi quedarien obscurits els murs. S'assembla una mica el que es fa en astronomia, que tapes una estrella per veure el planeta que hi ha al costat. Per tant, els elements més reflectius normalment solen ser estructures modernes, i per tant, per això intentem ser molt prudents, perquè en el tractament de dades és realment quan podem analitzar-les i identificar les estructures que estem veient.
El georradar el que detecta són anomalies, a partir d'unes sondes electromagnètiques. Llavors el que et dona és com un... aquestes anomalies es poden processar informàticament, això ho explicaria millor el Roger, òbviament, i amb un sistema informàtic s'ajunta aquells punts i et pot donar un relleu del que hi ha sota a diferents nivells de fondària. Vale? Aleshores s'haurà d'analitzar, és a dir, la fase, diguem-ne, de treball de camp és la d'avui, la fase més intensa és la de processar de tota aquesta informació. És a dir, això no és d'avui per demà. És a dir, tota aquesta informació que ell, a mida que va prenent els punts, es va gravant a la memòria de l'ordinador, després ho ha d'abocar i processar. Per tant, és un treball lent, minuciós, especialitzat i important.
En aquests espais urbans o periurbans, el que estem veient normalment són estructures constructives, i el que és interessant de l'ús del georradar és que ens permet observar les estructures en tres dimensions. Llavors, què fem? Amb totes les dades que recollim a l'interior, creem una malla d'informació molt densa, amb lectures cada 2 centímetres per 10 centímetres, i juntem totes aquestes dades en un bloc tridimensional i les integrem. Això permet una tècnica similar al que en podíem dir un TAC, és a dir, juntar molta informació de 2 dimensions per generar un bloc tridimensional, i llavors això ens permet presentar-ho en planta i a diferents profunditats. Per tant, aquest és un dels elements de més interès d'aquesta metodologia de treball amb georradar, que és la generació d'un bloc tridimensional que nosaltres podem visualitzar a diferents profunditats i, per tant, entendre l'evolució des de la superfície fins al límit que tenim de penetració. És també important recordar que el límit de profunditat del georradar és variable. I això és una cosa que es coneix poc, però s'ha de dir sempre. És a dir, nosaltres no podem arribar a la profunditat que volem, sinó la que ens deixa la composició del subsòl.
Bueno, el que faríem primer seria una presentació en societat del resultat, tant si ha estat molt positiu com si no ho ha estat tant, que això no ho sabem. I després, bueno, dir-li, escolta, hi ha alguns punts que sembla que són molt calents perquè hi ha una concentració d'anomalies, d'estructures, de no sé què, potser fer una cala, un sondeig, per poder comprovar si allò que ha detectat aquest sistema de teledetecció no invasiva ho comprovem a nivell d'una excavació que ja és invasiu, perquè ja actua sobre les restes.
Sí, normalment el format de comunicació que utilitzem són visualitzacions en planta, a profunditats progressives, òbviament ho podem observar en 3D, però sobretot el que ens serveix més com a format de comunicació entre nosaltres i els equips d'arqueòlegs són aquestes seqüències de visualitzacions en profunditat, perquè així podem correlacionar, per exemple, un metre de profunditat el que apareixia en una cala d'aquella àrea d'allà, per exemple, amb el que estem trobant a un metre de profunditat dins de l'església o a prop d'aquesta cala. No és gens inhabitual les esglésies en acabem fent unes quantes al cap de l'any de prospeccions, i res fora del comú el fet que existeixin alteracions que nosaltres en diem, o anomalies que en diem, perquè la majoria d'esglésies confàs i enterraments, etc. El que comentava abans és que l'únic que podem dir així sense haver processat les dades ni res és que les visualitzacions en una part determinada de l'església apunten a que es conserven estructures constructives. De quan i a quina profunditat ho veurem quan processem les dades.
És habitual, és a dir, normalment a les esglésies, i això en col·laboro jo, ho fan habitualment en esglésies romàniques, etc., per conèixer millor l'edifici sempre fan intervencions arqueològiques, i a l'interior de les esglésies surten fases constructives anteriors, enterraments d'aquelles persones que tenien més diners i que pagaven perquè siguessin enterrades a l'interior d'un espai rellevant per la població, no? I ja s'intenta fer, quan es fan sondejos, que no siguin òbviament al costat d'una columna, al costat d'una paret, per no afeblir l'estructura. Es faria en un espai que permetés la circulació també per l'ús religiós de l'espai. Bueno, això estem parlant que això seria a curt, mig o llarg plaç en funció de la voluntat que pogués tenir l'Ajuntament. En aquest cas ja ha fet un primer pas, que és aquest, i ara veiem el resultat.
Deixem l'arqueologia i ara anem a parlar d'un documental. Fem parada al Delta de l'Ebre, ja que el realitzador i cineasta de l'Ampolla, Mario Pons, ha presentat al Festival Internacional de Cinema de Reus, Memori i Màgia, i el seu nou documental, Renaixa, una obra que uneix els detalls de l'Ebre i del Mississipi per reflexionar sobre la regressió del litoral i la força de les comunitats que s'hi aferren. La companya Cel Prieto en parla amb ell, Cel.
Sí, Marina, el documental anomenat Renaixer està produït per Cègula Films amb el suport de la Diputació de Tarragona i combina paisatges de música i testimonis per denunciar els efectes del canvi climàtic sobre els espais humits del planeta. Anem a comentar-ho amb Mario Pons, realitzador i cineasta, creador de Renaixer. Mario, benvingut a Arran de Mar.
Hola, bon dia, què tal?
Mario, per ficar-nos en context, explica'ns ben bé de què tracta Renaixer.
Pues bueno, Renaixer és una, com diríem, un premsat del millor raïm que tinc a l'arxiu de Cègula Films des de fa, pues bueno, em podríem remuntar a la meva infància en l'arxiu de Super 8, un tio meu, que ens va filmar quan érem crios als anys 80, bueno, és una història, un biopic de vida, però que fa resum també de totes les militàncies i lluites, diguéssim, territorials en defensa del riu, en defensa dels nostres pobles, bueno, dignificant la memòria també de la memòria democràtica de les Terres de l'Ebre. És un documental que parla en primera persona i que també analitza les condicions de treball i vida dels artistes al nostre territori, en la seva perseverança en fer veure al món que fer pel·lícules, cantar, ballar, fer teatre o escriure llibres també és un ofici.
I com has dit, audiovisualment, és a dir, són imatges d'arxiu?
Bueno, són, sí, bueno, tota una sèrie d'imatges rodades d'actualitat, diguéssim, perquè el documental acaba el 2020, quasi que el 2025, fent el seguiment de tota la meva obra, des del principi, des de l'any 2000, en Aigua a la Font de la Vida, vinint cap avant en contracorrent, després en la Batalla de la Memòria, posteriorment en Cègula, i en Cègula, el futur de les Terres de l'Ebre, aquest documental que vaig fer el 2010, pues, el documental gira entorn en aquest moment, que és quan tinc la necessitat de ficar-me a cantar. Cègula va tindre una gran repercussió a nivell de Catalunya. En el seu moment s'ha passat al Sense Ficció, va tindre quasi un quart de milió d'espectadors i espectadores. És un documental que parla de la crisi climàtica al Delta, dels transvasaments, dels embassaments, de la falta de sediments. També parla de l'energia, del tancament o no de les nuclears, de la massificació eòlica, parla de la bombolla immobiliària i parla de l'estafa de la crisi del 2008, d'acord? Tot això que estem, totes les camarades recollint tots aquests anys cap aquí. I en aquell moment aquell documental pues, va tenir un impacte bastant important al territori, per a bé i per a mal, perquè per una banda es va denunciar coses que són òbvies, que les acabo d'anomenar, però per l'altra banda va causar que tingués bastants de problemes per continuar fent pel·lícules, d'acord? Perquè a vegades, pues, passa que quan parles de coses que als poders tàctics no els interessa, pues, te quedes sense feina al nostre país, no? I clar, en aquell moment és quan me vaig ficar a cantar. Vaig pensar, si no em deixeu fer pel·lícules, pues, les cantaré. I vam fer un documental, i vam fer un projecte que es diu Los Sirgadors, ¿vale? Que és una banda de música que durant tot aquest temps, hasta la pandèmia, se pot dir, bueno, vam estar reivindicant i cantant i les virtuts del nostre territori, les carències i també tot allò negatiu que no ens deixa avançar a la gent que treballem amb la cultura i la llibertat d'expressió.
Sí. Mario, ahir vas presentar Renaixer al Memori Image de Reus. Com va anar?
Va anar molt bé, va anar molt bé. En primer lloc, doncs, és un festival que ja mos coneix des de fa molt de temps. Ells celebren el 20è aniversari com a festival. Nosaltres hi vam passar a la tercera edició, el 2009, en la Batalla de la Memòria, vam guanyar el Premi del Públic, i d'aleshores cap aquí, doncs, bueno, han presentat diversos documentals més, com La filla del farer, com El periple, com Urraca, caçador de rojos, també ens van donar el premi del públic. I el 2023, crec que va ser, me van donar un premi molt... Bueno, jo valoro molt, però que me va sobtar, que és el premi d'honor per la meva trajectòria com a documentalista. Els 25 anys fent pel·lis, ja em porto quasi bé. Anava a dir quasi bé perquè n'estic tancant un altre, quasi bé 15, i, de documentals. I sí, ara estava fent un visionat d'una altra cosa que presentem a Bot el dia 14 de novembre, ara d'aquí uns pocs dies. I el cas és que això, com va anar ahir, doncs mira, per ser que mos han programa a les 5 de la tarda, un dijous, per ser que la gent de l'Ebre, doncs, òbviament, la classe treballadora no va poder vindre,
sí.
Per ser que els moviments socials tampoc no van poder ser-hi presents, van tindre una quarantena d'espectadors i espectadores. Jo, com a director, me vaig quedar molt satisfet, perquè ahir presentàvem la 48a edició, diguéssim, tall de, o versió de la pel·lícula. Imagina, no? 48 talls diferents de la pel·li fins no quedar-me jo satisfet, i ahir finalment vaig quedar satisfet amb la projecció, amb la feina, i la gent, el Cineforum va ser molt interessant i va rebre crítiques molt bones, i de fet, doncs, bueno, també hem rebut el feedback, per exemple, de Filmin i els seus crítics, i la cosa pinta bé. Com és una pel·li tan personal, jo tenia molta temor, o em feia una mica de cosa, de que, claro, és un biopic, que quedés una mica com una pel·lícula d'aquelles que de l'autor Mirant Selmelic, no? O vanidosa, no? I ahir la gent m'ha dit tot el contrari, que és un exercici d'honestetat d'alguna manera despullar-se l'ànima per mostrar totes aquestes lluites col·lectives que us comentava abans.
Sí. I parlem ara del títol, Renaixer. És un biòpic, com tu dius, significa que tu renaixes o qui renaix?
Bueno, hauríem de renaixer tots, no? O sigui, si realment sí. Comprar un disco que es diu La Terra Ensomiada. Aquell disco, pues, té unes cançons que parlen de tot allò que ens agradaria que fos d'una altra manera. I renaixer, pues, d'alguna forma, fa un exercici de recerca interior, introspectiu, per bueno, a mig camí de circa personal, a nivell individual. Jo ara tinc 48 anys, pues, mirar cap atrás al retrovisor i veure què han fet de bé, no? amb el nostre treball, col·lectivament també, que han fet de bé, i el contrari, i què podríem millorar, no? La gent que està al voltant de la cinquantena, trobo que aquestes preguntes se les fa, val? I és important mirar cap atrás per continuar caminant en ferm cap a un futur i millorar, sí, tot allò que a nivell individual ens fa ser més persones. I és aquest exercici, és d'alguna manera sublimar una sèrie de traumes o conflictes personals que moltes vegades tapem en excuses, caretes o actituds que no es corresponen a les emocions a les que no els ho volem fer cas, no? I la pel·lícula també va d'això, de fer un exercici en un mateix, en una mateixa, i caminar sense falsetats.
Sí, i com dius, Mario, aquest exercici, de fet, és molt necessari que molt féssim tots de quan en quan. I, Mario, lo film...
Sí, jo crec que sí.
Sí.
És important per estar bé en un mateix, eh?
Exacte. Sí, sí, sí. Mario, lo film connecta el Delta de l'Ebre en altres espais humits del món, no?
Sí, és un viatge interior on fem un paral·lelisme. Cirgadors és un grup que vam acunyar una marca, o si li vols dir marca o gènere, que abans altres grups ja havien fet aquesta transició, que era juntar la música popular de l'Ebre, la Jota, en l'obús del Mississipi, ¿vale? Per denunciar, en el nostre cas, la desaparició de les cultures i els deltes al món. Nosaltres això ho fem en la música, ho vam fer en la música, en els nostres espectacles de cine cançó, també, i a la pel·lícula ho fem a través de tot el significat que per a mi té el far de Buda, no? El far de Buda i el seu germà Bessó a l'altra banda de l'Atlàntic. No us faig veure spoilers, perquè el viatge interior és el que mostra la pel·li, i el viatge físic és el que, en algun punt, queda per a fer, no? i però a nivell, diguéssim, anímic, d'ànima, aquestes dues cultures, la del delta del Mississipi i la del delta de l'Ebre, queden fusionades precisament en el sofriment d'una banda de l'esclau que va provocar aquestes músiques a l'altra banda de l'Atlàntic i també el sofriment i el sublimar, aquest sofriment dels nostres jornalers treballant la terra i defensant-se del caciquisme, però al segle XIX, que és el que va donar pas a elaborar la música popular que al nostre territori, i la pel·lícula recorda, la jota, per exemple, va estar prohibida pel bisbe de Tortosa a Morella durant al final del segle XIX perquè la consideren com a obscena, no? En el blues també passava algo similar i era el que us comentava abans, no? Esta prohibició a la lliure expressió, no? Que moltes vegades allò que no es pot dir socialment perquè algú li molesta algú en poder, doncs ho diem els artistes, no? I la funció de la cultura popular doncs té esta força. I la pel·lícula parla d'això, parla també de folklore, de cultura popular i la importància de continuar dient les coses d'una forma poètica.
Sí, i ara que nombre és la jota, que tinc un dubte que igual tu me'l resols, Mario. Clar, nosaltres tota la vida hem dit jota, hem pronunciat la paraula, però hi ha gent que li diu jota. Com s'ha de pronunciar, ho saps?
Jo crec que s'ha de pronunciar jota, crec, penso. Perquè jota, diguéssim que és més, forma part més del català oriental, no?
Sí, nosaltres aquí...
Tarragona per amunt, no?
Claro.
I allà, evidentment, la jota pues, no es balla.
Evidentment que no.
I el que canta és a la Vall de l'Ebre, veritat, i cap amunt, cap als seus afluents, i fins i tot a Lleó, i més amunt, no?
Sí,
jo crec que li hem de dir jota. És la jota, sempre ha sigut la jota.
Sí, sempre. I sí, correcte, estic en tu, en este sentit. Mario, clar, lo documental també, ja, evidentment que ho hem comentat, podem veure la relació entre territori i canvi climàtic, un tema molt candent actualment, que va estem patint aquí baix.
Sí, claro, veurem. Qui ha vist la meva obra sap que este tema és un tema troncal en molts dels meus documentals, i abans us parlava de la Far de Buda. Molts i moltes parlem del trabucador o de la marquesa a l'hora de parlar de regressió i subsidència com a símbols del que s'està perdent, no? Però molt poca gent se'n recorda del que va significar la Far de Buda, on estava col·locat, i tota la terra que es va perdre en aquell moment, no? Estem parlant d'una illa que l'any 1867, quan se va construir el Far de Buda, pues era el doble i una mica més del que és el dia d'avui, no? Davant del Far de Buda, que per fer-se una idea està a uns 4 quilòmetres dintre del mar ara mateix, davant de l'illa de Buda, davant del far hi havia encara quasi ben un quilòmetre de sediments, de platja, de maresma. Estem parlant de que en aquell punt, l'any 53, quan se van començar a construir els pantans, bueno, Ribarroja, Mequinensa, Flix, pues lo delta va deixar de rebre uns sediments en aquell moment que van causar el trencament de la gola sud, o millor dit, el trencament de la gola nord, millor dit, i va provocar la regressió a la llei de Buda i la desaparició del far. Per a mi és un gran símbol, el Far de Buda. És el gran símbol, no només de l'arribada de la Guerra a l'Ebre, ¿vale? Perquè el Far de Buda cremen durant la desbandada d'Aragó a l'abril del 1938, ¿vale? És el preludi de la batalla de l'Ebre, sinó que les primeres conseqüències sobre la regressió al riu les tenim, i sobre el Far de Buda, evidentment, va acabar desapareixent, les tenim quan construïssin aquestes preses riu amunt, no? I per això, a renéixer, el Far de Buda té tanta importància i, de fet, la pel·lícula arranca allí, a l'illa de Buda, recordant tot això que us estic xerrant, sí. I avançant, no?
Sí, sense fer spoilers, sempre sense fer spoilers, Mario.
Bueno, però hi ha moltes coses més, això és la començament de la terra.
Claro.
I la vulgueu veure, descobrirà moltes coses més.
Correcte.
A més, això ho sap tothom, crec,
Sí.
Si no ho hauria de saber.
Sí, exacte. Mario, el film ha estat seleccionat a altres festivals, també. On t'imagines que pot arribar a renaixer?
Pues bueno, a veure, nosaltres som molt, molt menudets, rebo el suport de diversos companys, entre ells són dels projectes. Ara mateix estem, t'ho dic perquè qui fa aquestes pel·lícules és un autònom, és una persona, un servidor, i uns col·legues que ens anem ajudant, ¿vale? No vull dir que no som cap gran productor de milions d'euros, saps? Més aviat som bastant humils, eh? I el cas és que ara estem en el procés de traduccions i subtitulats.
Molt bé.
I la idea és, tenim contactes també a altres deltes del món, i la idea és fer viatjar la pel·lícula a llocs i espais que tenen, anava a dir, els mateixos problemes, no, que tenen les mateixes virtuts i com t'ho diria, i paisatges fabulosos com el nostre,
sí.
I a la vegada pateixen les conseqüències de la mercantilització de l'aigua, és que és així, vale? I clar, els trams finals del riu som els primers que ho estem patint, tot això, no? I estem en plena campanya de distribució, ara arrenquem, de moment amb la València, el Festival de Cine Compromès, també ens han seleccionat el cine al Festival de Cine de Girona, la setmana també es celebra, es tanca demà, clausura demà, hem estat al Festival de Cine de Lleida, i ara avui verem el Memory Match com va el tema dels premis, però per a nosaltres ja és un premi poder fer pel·lícules i poder mostrar-nos al món de la millor manera que sabem que és a través del llenguatge cinematogràfic.
Sí.
I està la Filmin també s'ha interessat i a poc a poc, és que és això, és una faena de d'anar fent, saps?
I tant,
No tenim distribuïdora. Si hi ha algú que mos cerca que mos vulgui distribuir, parlem-ne.
Ja ho saben, ja ho saben. Perfecte, Mario. I ja per acabar, què te consideres o què te sents més tu? Un cineasta o activista? Perquè al final el que estàs fent en documentals com Renaixer és això.
Jo em sento un paio de l'ampolla que quan veu una cosa que no li quadra, la diu.
Molt bé.
I és com és el que hauria de fer tot.
Sí.
I ja està. L'extraordinari és callar i mirar cap a una altra banda, que és el que fa la majoria, per desgràcia.
Sí.
És un bulli.
Sí,
l'altre, jo crec que és el més natural. Jo vaig néixer 3 anys després de que es morigués Franco, saps? I m'han educat en plena transició i democràcia. Sí. Tota aquesta involució que està vivint este país, entre cometes, esta monarquia parlamentària, entre cometes, també, cap a l'ultradreta, ens hauríem de fer mirar, saps? I territorialment també, Hi ha una sèrie de codis que encara conviuen nosaltres, que són de l'antirègim. Jo, per la meva feina, els he anat detectant, aïllant i senyalant. Molta gent ho sap, però no s'atreví, jo té por de dir-ho, no? I, clar, no podem permetre'ns que, tenint la història que tenim, havent sigut el front de guerra de la primera batalla de la Segona Guerra Mundial, que va ser la batalla de l'Ebre, vale? Havent patit el que està patint avui Palestina o Sudan, per entendre-nos, no ens podem permetre que això torni. I això passa per la valentia, per mirar-nos als ulls, per treballar la cultura de pau, també d'ambient, la memòria democràtica, i estimar-nos, en definitiva, i valorar-nos, respectar-nos.
Sí, espero que tothom que mos estigui escoltant li hagin quedat marcades aquestes paraules teues, Mario, molt, molt importants. Pues no res, se mos ha acabat el temps, moltíssimes gràcies per atendre-mos avui al programa, i no res, espero que renaixi, arribo ben lluny, Mario, gràcies.
I tant, estem treballant aquí, si sigui, dona veu al territori, és la nostra obsessió, quasi bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, són importantíssims este tipus de films per conscienciar la gent sobre la realitat que viu el nostre territori.
Important conscienciar la realitat del territori, com intentem fer cada dia en aquest programa. Moltes gràcies, Cel.
De Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
recta final de la Arran de Mar d'aquest dilluns 10 de novembre del 2025, primer Arran de Mar d'aquesta setmana de novembre, i el que volem fer ara és deixar el documental, però no deixem la part audiovisual. Anem fins a Cadaqués, que ha retratat els seus llops de mar i ho ha fet a través de la càmera d'Ignasi Piris, un projecte artístic però sobretot solidari que avui en parlem aquí a la Arran de Mar. Sergi.
Doncs sí, Marina, nosaltres els entrevistem i l'Ignasi el retrata, així que no fem esperar els oients i donem la benvinguda a l'artista. Ignasi, sigues benvingut.
Molt bé, bona tarda. Gràcies.
Hem llegit que en aquest projecte dels llops de mar de Cadaqués es van tant més de 600 retratos a gent del mar. Com ha estat tota aquesta feinada?
Sí, és una feinada, la veritat, i més fent així de forma totalment desinteressada. Però la idea va sortir cap al gener o així, que amb un dels pescadors d'aquí de Cadaqués, el més jove, el Samu, em va dir, ostres, tio, per què no ens fas fotos així? I vaig pensar, ostres, pues mira, va, farem un calendari. I saps allò que dius, bueno, quina feinada, no? Però, bueno, jo em dedico, soc fotògraf professional i llavors estic molt acostumat a fotografiar gent i vaig pensar que podia ser molt divertit. I com conec a tota la gent d'aquí, del mar i això, sé que són molt divertits i d'això sabia que es prestarien. I la veritat és que tothom que li vaig comentar... Bueno, em va fer la llista a ells, eh? Això sí que jo vaig dir, jo no vull fer la selecció, perquè si no després, saps? Em miraran i em diran, tu per què no m'has posat a mi? I dic, mira, la feu vosaltres la llista, la selecció i ja està. I vam començar, res, ja a fer fotografies... I jo quedava amb ells, cada un més o menys on es trobaven més a gust, amb el seu espai, i vam crear una sèrie d'escenes molt divertides i molt bé, la veritat és que ha anat genial.
Quan vas començar a fer les fotos? Perquè, clar...
Pues al febrer.
Al febrer.
Lligat, pues mira, 8 mesos.
Déu-n'hi-do.
8 mesos, sí.
I has dit que, que clar, parlàvem de 600 fotos, en són 12, dels 12 mesos, les han acabat escollint ells al final. Han sigut els mateixos pescadors que...
No, les he escollit jo.
Ah, vale.
Les he escollit, sí. Jo sóc el fotògraf i els hi vaig dir, aquí sí que no els dejo... Només hi ha un que una fotografia d'una persona que vaig dir, mira, he triat aquesta. I em va dir, hosti, diu la meva dona que aquesta altra. És l'única que he canviat. Era molt semblant, però l'expressió li agradava més l'altra. No hi havia cap problema. Però sí. I el projecte va ser molt maco. Des del principi vam pensar que això era una cosa que s'havia de fer a beneficència. I ens va semblar que la residència hospital de la Fundació, l'Hospital Residència d'Avis de Cadaqués, pues era una bona causa per fer-ho. Aleshores, bueno, vam començar a donar veus i la veritat és que la resposta ha estat brutal. La resposta ha sigut genial de tothom. Tothom s'ha volcat. L'Ajuntament també s'ha volcat amb nosaltres. L'Associació d'Artistes CREA, perquè crees una associació d'artistes de Cadaqués, i aleshores tant jo com un pintor, el Danilo, que és un senyor que és un pintor local molt bo, els que heu vingut per Cadaqués veureu que moltes tapes dels contadors de les cases estan decorades amb quadros, són d'ell. És el que se li va acudir la idea una vegada, fa uns anys, i ho fa ell. I jo vaig parlar amb el Danilo i li vaig dir, ostres, per què no fas un quadre i el donem també per aquesta causa? Vinga, va. Aleshores, el que farem és que, a part dels calendaris, que es valdran a 15 euros, i el quadre aquest es farà una rifa, i segurament el dia de Nadal, que aquí a Cadaqués es fa una quina, que és com li diuen aquí a la rifa, es sortejarà. Es valdran els números a 2 euros, i bueno, hi ha molts locals que ja s'han afegit per agafar i vendre els tiquets. No, la veritat és que la moguda ha sigut molt, molt gran. I estem contentíssims. Crec que és una... No sé, jo penso que els que coneixem una mica la realitat de lo que són les residències de la tercera edat avui en dia, és un drama per moltes famílies que no poden accedir-hi. Però és que realment, quan jo ahir vaig estar, per exemple, de matí a la residència, parlant amb elles i amb la directora i tot, i quan veus lo que comporta portar una residència... la gent que han de tenir aquests ratis de personal en funció de quanta gent hi ha i tot, tan adones de que, bueno, és que és molt difícil fer-ho públic, val una fortuna, i privat, és un desastre. Aleshores, qualsevol ajuda que puguem fer nosaltres i pot ajudar pues, a reduir costos, al final repercutirà en la gent d'aquí, saps?
El calendari, Ignasi, sí. Es pot adquirir el mateix Cadaqués, fins
sí,
i tot...
Sí, sí, a Cadaqués, mira, sí, sí. Estarà a la venda a molts llocs, eh? Uh-huh. Perquè la veritat és que tothom s'ha volcat i a part de la llibreria Rahola, que és la llibreria principal de Cadaqués, hi ha una sèrie de locals, tant restaurants com això, que tenen algun vincle amb CREA, amb els artistes, que tothom s'ha posat de... Bueno, s'ha posat de peus i ajudar, i llavors tindrà els calendaris, vendrà els tíquets també per al sorteig del quadre. Vull dir que aquí CREA, la veritat és que s'ha volcat moltíssim. A mi m'ha ajudat moltíssim perquè tota aquesta part de feina, tant la de crear, dissenyar els tíquets, imprimir-los, tot això és una feina que a mi doncs em venia molt de pujada, saps? I ells m'han tret tot això de sobre i ho agraeixo moltíssim.
Com a fotògraf, Ignasi, quin sentit li has donat a les fotos? Què hi has buscat?
Digue'm, perdona.
Com a fotògraf, com a treball de fotògraf, sí. Què hi has buscat a les fotos? Quin sentit li has donat a la foto?
Mira, jo,
la
foto? Que passa que l'any passat vaig fer un llibre, que la veritat que va funcionar molt bé, que deia Cadaqués, darrere d'Estaulell. Aquí, quan estàs vivint aquí i coneixes la gent d'aquí, te n'adones que, bueno, m'imagino que com a tot arreu a l'escala, però la gent d'aquí té alguna cosa especial, vale? Inclús... pel fet que ser poca gent, som 2.800 habitants, i viure en un lloc bastant aïllat, i tenim la nostra tramuntana, igual que vosaltres també la teniu, però això crea un caràcter especial. I jo soc molt observador de la gent i m'agrada fotografiar, a part de la meva feina professional, vale, que faig de fotografia, de bodes, de parelles, tot. Mm. Jo com a hobby també soc molt fotògraf i surto cada dia al carrer amb la càmera de fotos. I vas coneixent a la gent i arriba un moment que t'adones de que, ostres, fotografiar la gent, avui en dia que estem en una etapa, sobretot al nivell de fotogràfic, de que tothom fa fotografies, les manipula i saps, i tot és molt guai, i fan uns vídeos amb uns efectes especials d'IA i tot, i t'adones de que un retrat en blanc i negre on tu puguis percebre la personalitat d'aquella persona continua sent molt impactant, vale? I aleshores vaig fotografiar 400 persones que treballen a darrere d'un taulell, a bars, restaurants, hotels i botigues. I allò, com si diguéssim, per mi va ser una experiència brutal, perquè ho vaig fer en 2 mesos l'any passat, entre el març i el maig. El juliol ja vaig imprimir el llibre i s'ha venut de conya. I això, com si diguéssim, em va permetre donar un pas endavant i dir, bueno, ara veig que sóc capaç de fer una cosa d'aquestes, i anar porta per porta a demanar, oi, escolta, però vull fer una foto per un llibre, no? I la gent, bueno, a la que vam veure uns quants retrats, ja van dir, vale, pues vinga, abans apuntem. I jo crec que això em va marcar moltíssim, no? I inclús de cara al futur em va obrir les portes de dir, bueno, pues si ets capaç de fer això, puc fer el que em doni la gana. I la gent, la veritat és que se senten molt a gust i sobren, i relaxen.
I has buscat...
Mira, i amb el del llibre és molt curiós, perquè el que més m'ha impressionat de tots els feedbacks que he tingut és el marit d'una joiera que tenim aquí, em va parar un dia pel carrer i em diu, hosti, Ignasi, això que has fet és molt bonic. Dic, ostres, doncs moltes gràcies. Diu, saps què has fet? Diu, has fet somriure a tot un poble. Diu, això no aconsegueix ningú. I és veritat, quan veus el llibre, transmet molt, molt bones sensacions. La mateixa tècnica l'he volgut aplicar amb això. He volgut capturar com són ells. I ells són com surten aquí al calendari. Vull dir, cadascú és com és, el que és més tímid, el que és més gamberro, saps? Però al final és això, és buscar que amb un retrat en blanc i negre senzill intentar transmetre una història. I això crec que és fantàstic.
Abans deies que t'ha obert un món, o sigui... T'ha obert...
Sí, sí, naturalment, és a dir, a mi com si diguéssim, això... Ostres, això del calendari, pues, evidentment, tant a l'Ajuntament com a la Fundació, pues, pensem que a partir d'ara pues, farem un calendari anual, perquè penso que a la gent li agrada, és al final 15 euros tampoc és una inversió, saps que hagis de fer, i en canvi ajuda moltíssim, perquè al final la recaptació no sé quan farem, perquè es començaran a vendre aquesta setmana, però el que sigui, no? Jo esperem una xifra que sigui bastant substanciosa. I si cada any podem fer un calendari amb diferents persones del poble, doncs això també uneix molt a la gent, saps? Aquest any han sigut els joves de mar. L'any que ve, doncs, possiblement siguin les dones, les joves de mar, no? perquè també hi ha moltes dones aquí que viuen del bon,
això del bon marit. Si ja teníeu pensada la versió 2.0.
Sí. No, hi ha 3 o 4 en marxa. Per exemple, l'altre dia em van proposar una cosa que és molt de cada que és la pedra seca. Mm. Els que fan parells de pedra seca, doncs, tenim gent artesana, fantàstics, i també doncs, seria algo que podria funcionar molt bé. Aquests tios que fan pedra seca, la majoria són homes, això sí, és veritat, i perquè és un treball dur i es mouen pedres passants i això, però penso que també, bueno... A la vista de la rebuda que hem tingut i del bon rotllo que hi ha hagut a tothom i tothom que s'ha volcat a col·laborar amb això, penso que repetirem. Sí.
I això que treballes en un poble que deu ser dels més fotografiats de tota la Costa Brava, per no parlar del món, no?
Exacte. No, però et dic una cosa, mira, jo cada dia surto al carrer, cada matí a les 9, a les 6 i mitja estic al carrer, perquè m'agrada fotografiar cada dia la sortida del sol, visc aquí al costat de l'església, i cada dia, et dic una cosa, cada dia és diferent. La gent diu, no et canses? Dic, no, perquè cada dia et sorprèn algú. La llum és diferent, un dia hi ha núvols, un altre dia hi ha una gent rodant una pel·lícula, un altre dia passa alguna cosa, sempre passa alguna cosa. I si no, pues a la gent del poble dic, va, posa't aquí que estàs molt guapo, que et faig una foto, saps? I a la gent li agrada, porto un compte d'Instagram que el visita molta gent, més de 300.000 visites mensuals, i això és i a la gent li agrada fer un... I jo fer de reporter de la vida del poble, pues, també és una cosa que em diverteix molt. Bueno, primer que crees un vincle amb la gent, saps? De dir, a tothom diu, ets el fotògraf de cada que dic, pues vale, pues, genial. Això és veritat, que facilita molt la feina.
És part
que tothom conegui facilita molt la feina, sí.
I és part de patrimoni, no? La fotografia també forma part del patrimoni.
Totalment,
de les
sí. Mm-hmm. Al final és això, és a dir, jo al final tinc un... Pues tinc entre 35 i 40.000 fotografies de cada que fotografia des del far de Calanant fins a Cap de Creus. No crec que hi hagi un racó que no estigui fotografiat, i de dia, de nit, als carrers, la gent, i bueno, això és un suposo que és un llegat, no? Avui en dia tindrà la importància que té, però jo crec que els fotògrafs que fem de reporters de la vida al final hem de deixar un llegat, doncs, no? I ja tindrà el seu valor quan el tingui, perquè evidentment això no et comporta econòmicament. Bueno, sí que és veritat que venc fotografies, perquè hi ha algunes fotografies molt maques que les tinc impreses i es venen, però tampoc vius d'això, vius de l'altre.
I amb el mar i amb la gent de mar, quina relació hi tenies tu abans d'aquest calendari?
Jo no sé, suposo que estic molt lligat al mar, a la meva vida de Menorca. Mm-hmm. I suposo que cada aquest té una semblança, encara que jo vaig néixer a Barcelona, però cada que té una semblança a Menorca amb moltes coses, com si fos una illa, vale? I jo cada que és, a vegades penso que és el que té aquest poble tan especial. I penso que això de que el mar entri dintre del poble, vale? Això fa que el vivim molt a prop. Després tenim una riba que va al costat de l'aigua, això fa que la gent visqui molt a prop de l'aigua. Aleshores, per nosaltres el mar és una cosa molt propera, perquè l'estem veient i sentint tot el dia. I després, mira, la gent del mar, i un dia li vaig dir a l'Isca, que és un dels pescadors que tenim...
L'hem entrevistat aquí en el programa, també.
Li vaig dir, vosaltres sou conscients del glamour que té la professió de pescador? Mm-hmm. Que tothom... hi ha molta gent que va Port Lligat i vol anar a veure els pescadors i els fotografies, saps? Com si fos... I hi ha molta gent que no ho sap, però la professió de mariner o de pescador és de les que té més inestabilitat a nivell mundial, ¿vale? És una professió de risc terrible, hi ha moltíssima gent que mor al mar cada any, no sé, és de la número 1, la 2, vull dir, a nivell de risc, eh? Uh-huh. I això també crea com si fossin uns superherois que juguen la vida cada vegada que surten. I jo els admiro, perquè jo a vegades estic... Mira, l'altre dia estava fotografiant la sortida del sol per allà, anant cap al Cap de Creus, i era a les 7 del matí i sento la barca de l'Isca i el Samu que passava per sota meu. Jo estava en un risc i passant per sota, i pensava, amb un vent que fotia, mala mar, i dic, hosti, la veritat és que fer això cada dia. I en dies que estan plovent, que està plovent, i estem fent un cafè a les 7 del matí, i bueno, tu, que anem a llevar. Dic, ara sortiu, dic, hosti, què hem de fer? Està plovent a l'hivern amb vent, saps? I agafar la barca i tira cap allà i penso... Sí, sí. No, de fet, els nanos joves no volen fer-ho, eh? l'ISCA té ara 62-63 anys. I saps que ha estat 2 anys buscant algú per cedir-li la barca?
Vam parlar amb ell, vam conversar amb ell aquí a la ràdio, sí. Sí, sí.
I cap jove volia agafar-ho. Això ja va ser a les 4 o les 5 de la matinada. I mira que el tio s'ha guanyat la vida recentment, saps? I no, els joves no volen saber res d'aquest món.
Ignasi, molt agraïts per la conversa, molt enhorabona i felicitats per aquesta iniciativa solidària tan xula, i molts èxits i molts volums 2.0, 3.0, 4.0 en pugueu fer.
Doncs moltes gràcies, això esperem.
Que vagi molt bé.
Vinga, bona tarda.
Així, parlant d'aquest calendari, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dilluns 10 de novembre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda, aquí a Randa Mar. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Per un cos ser estrellat, mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd, fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les fars siguin el far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Waves in the gabble, when I see what I wanna see. When I see what I wanna, waves in the gabble. Waves in the gabble, when I see that I wanna see. When I see that I wanna, waves in the gabble. Fa estona. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. No som més que una banda de pseudopoetes. Feu quatre acords i us penseu qui sap què. Heu vingut a robar-nos les dones. Heu vingut a robar-nos les dones. Però si feu el de sempre, canteu com hienes, és l'hora d'entregar els instruments. S'acaba el seu gran hit, ella m'abraça, seiem, bruixet, li dic. Jo de cançons així, en una tarda, te'n puc fer 25. Hi ha un subtext que mai no evoluciona. Les cançons diuen tota l'estona.
Hem vingut a les dones. Hem vingut a
robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Pifetaires del pop, lletres repetitives. Fem quatre acords i ens en sobren i tot. Hem vingut a robar-vos les dones. Hem vingut a robar-vos les dones. Sempre fem el mateix.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa